Fa aproximadament un mes va morir Lluís Duch, monjo de Montserrat, des de 1961, doctor en antropologia i teologia i també autor de més de 50 llibres. Alguns el van definir com un dels darrers savis contemporanis catalans. Ara, a títol pòstum, l'editorial Fragmenta acaba de publicar Sortida del laberint, l'autobiografia intel·lectual i espiritual de Duch. I per parlar-ne, hem volgut convidar al programa el seu editor, l'Ignasi Moreta. Ignasi, què tal?
Bé, molt bé, bon dia.
Benvingut a Valors a l'Alça. Sembla que és difícil, però si et sembla bé, si em permets, abans de parlar del llibre, més enllà del seu currículum, com hauríem de descriure o de definir Lluís Duch?
Home, com un serà definit efectivament, com un savi, com un erudit, com un estudiós. Jo diria que és una d'aquestes figures que van quedar menys d'eclesiàstic humanista. No? Hem tingut a la Catalunya un Pere Batllori, hem tingut un Raymond Panikkar, hem tingut un Lluís Duch, sacerdots amb una cultura humanística amplíssima, amb una capacitat de treball enorme, amb una erudició brutal, que han fet la seva vida una dedicació a l'estudi, a la recerca, a l'escriptura, a compartir el seu coneixement. I això és un model de l'eclesiàstic humanista que pràcticament està desapareixent. Avui l'Església no estimula que algunes persones es dediquin a la cerca, sembla que tot s'hagi d'orientar cap a la pastoral, cap als fruits més tangibles, no? de la tasca sacerdotal, i en aquest sentit perdem interlocutors amb la cultura que crec que... L'Església perd interlocutors amb la cultura que crec que no és prou conscient d'aquesta vàlua.
Per tant, no anàvem gaire desencaminats quan a l'inici dèiem que se'l pot considerar com un dels grans savis catalans.
Sí. Jo he dit moltes vegades que sempre vaig tenir la sensació que Lluís Duch ho havia llegit tot. És a dir, tenia una cultura enorme, vastíssima. Ell dominava el que és la seva disciplina estricta, no? Que és l'antropologia, però també els grans mestres del pensament, de la filosofia. També tenia una cultura literària molt àmplia, podia citar autors de la tradició literària occidental amb gran coneixement de causa. Rilke, per exemple, era un dels seus poetes de capçalera, i en aquest sentit, doncs, estem parlant d'un autor amb una saviesa enorme, amb una cultura enorme, però també amb una capacitat de transmetre allò que hi havia estudiat, allò que hi havia treballat.
Anem al llibre, vinga. Un llibre que es basa en les lliçons Ferrater-Mora que Duch va protagonitzar l'any 2017 a la Universitat de Girona i que, com dèiem, es publica de forma pòstuma. Ho hem de llegir com un testament?
Jo crec que sí. És a dir, és un llibre autorreferencial, no és un llibre més de Duch. Duch té llibres que parlen sobre els temes que a ell el van interessar, però aquí, quan va rebre l'encàrrec d'impartir les lliçons Ferrater-Mora, ell s'ho va prendre com una oportunitat per fer una mica de balanç de tota la seva trajectòria intel·lectual. I en aquest sentit, el que fa és un text on resumeix ell mateix el seu propi pensament i el situa en la seva biografia. I, per tant, el pot llegir com una autobiografia, com un missatge pòstum, com una manera de dir: jo el que he investigat són aquests temes, estructura, història, que implicació en els seus neologismes, la seva manera d'entendre la realitat, i això ho he investigat perquè la vida m'ha portat cap aquí. Perquè ell sempre va defensar que per entendre una trajectòria intel·lectual havíem d'anar a la biografia dels escriptors, dels intel·lectuals, el que en deia el factor biogràfic. I en aquest llibre, per primer cop, ell obertament situa el seu pensament dins del seu propi factor biogràfic. I en aquest sentit, sí, és una obra, és un testament. També és interessant veure com el mateix Duch, al començament, quan es planteja dir: doncs jo ara us oferiré la meva autobiografia intel·lectual, diu: però compte, tot autor té dues biografies, no una. Té una biografia diurna, és a dir, allò que fem públic, i que això és una cosa doncs més o menys arreglada per quedar bé, etc. però tothom té també una biografia nocturna, els seus fantasmes, allò que un no vol reconèixer, allò que un no vol fer públic, allò que pertany una mica als seus inferns, no? I en aquest sentit que Duc ens ofereix la seva biografia, i però que abans de fer-ho reconegui que tot autor té dues biografies, l'altre dia discutíem amb Joan Carles Mèlic què ens està volent dir amb això, Lluís Duc, que el que ho ens oferirà no és més que un succedant i que no és més que la versió pública i que allà hi ha alguna cosa que se sent incapaç de revelar. És un exercici d'ironia amb si mateix, no sé, en qualsevol cas, pur Lluís Duc, que és a dir, sempre ens fa pensar més, ens fa anar més enllà del que és obvi.
De fet, el llibre porta per títol Sortida del laberint. Això vol dir que hi ha més respostes que preguntes? O a inversa?
Per Duc hi ha bàsicament preguntes. I el que és interessant per Duc és que hi ha preguntes, no? Les respostes tanquen, les preguntes obren. Duc sempre va defensar, per exemple, el camp religiós, que l'ésser humà es feia preguntes, preguntes fonamentals, les grans preguntes, que són els que ens acrediten com a religiosos, i ens fem les grans preguntes avui igual que se fan els nostres pares o els nostres avis. És a dir, la nostra capacitat per fer-nos preguntes és la mateixa ara que abans. I el fet de fer-nos preguntes és el que Duc en diu una característica estructural de l'ésser humà, és a dir, és una cosa permanent. L'home sempre fa preguntes, no? En canvi, el que és cultural, el que és anecdòtic, el que és així, però podria ser d'altra manera, són la mena de respostes que es donen a les preguntes, no? I per això ell diu, el fet de fer-se preguntes és estructural, per tant, és permanent en l'ésser humà, tot home i tota dona es fa preguntes, i en la mesura que es fan preguntes són més religiosos, per tant, la religió és estructural, tothom és religiós, però en canvi les respostes institucionals a la pregunta religiosa van variant en el temps. I això sí que està en crisi. És a dir, el que està en crisi són les respostes institucionals, les esglésies, no la religió. En aquest sentit, jo el focus en Jesús que el posaria en les preguntes molt més que en les respostes.
I dins d'aquest mar de preguntes, Ignasi, en el llibre, en aquesta sortida del laberint, podem trobar-hi grans temes?
Podem trobar-hi grans?
Temes, si podem identificar temes concrets.
Sí, sí, sí. Per exemple, un d'ells és aquest que estava mirant d'avançar, no? Estructura i història. Lluís Duc considera, tot ho veu, crec que en tot es manifesta la tensió entre el que és estructural i el que és històric. El que és estructural és el que és permanent, el que és comú a totes les cultures, a totes les tradicions, a totes les èpoques, a tots els éssers humans, el que és permanent, i després hi ha el que és històric. El que és històric és el que és mutable, canviable, el que pot variar. És el debat entre Heràclit i Parmènides, no? O sigui, Parmènides és la impermanència, Heràclit és el canvi, no? No ens banyarem mai en les mateixes aigües d'un riu. Doncs bé, aquesta tensió entre estructura i història li ofereix a Duc un model per entendre la realitat, no? I en aquest model i en aquesta tensió, Duc enfatitza el factor històric. És a dir, hi ha un factor estructural, i per això Duc parla d'estructura, i estructura en Duc ve a ser essència, d'alguna manera, però, sobretot, a Duc li interessa el factor històric. I d'aquí la fascinació de Duc per la cultura jueva, no? que ens parla d'un déu en la història. Duc, per exemple, és interessant com, i en el llibre ho explica, ell va fer la seva tesi doctoral sobre Mircea Eliade, el gran historiador de les religions romanès, i Mircea Eliade és un autor que enfatitza el factor estructural, el factor essencialista, sobre el factor cultural, sobre el factor canviant, històric. I per això hi ha un moment en què Duc, malgrat interessar-se per Eliade i dedicar-li a la seva tesi doctoral, hi ha un moment en què s'adona que ell no pensa com Eliade. I per això acaba la tesi doctoral, però l'acaba amb una gran distància, és a dir, acaba pensant a contrario, acaba pensant al contrari del que defensa Eliade, precisament per aquest accent que ell posa en la història i que Eliade, en canvi, posa en el que és impermanent, no? L'homo religiosus com a, com a estructura universal humana, etc. Aquest és un dels temes que apareixen, no?, en el llibre Duc. També parla molt del que ell anomena les estructures d'acollida, no? Ell diu, l'ésser humà arriba al món i hi ha unes estructures que l'acullen, la família, la ciutat, la religió, els mitjans de comunicació, és a dir, són mediacions entre l'ésser humà i el món, no? No ens enfrontem al món directament, sinó que ho fem a través de les estructures familiars, cíviques, religioses, comunicatives, no?, que fan aquesta mediació. I aquest és un altre dels temes que toca l'obra, és un tema que ja havia tractat molt en el seu llibre Religió i Comunicació, i aquí el reprèn, el resumeix, el presenta de manera molt àgil al lector.
Doncs Ignasi Moreta, editor de Fragmenta, moltíssimes gràcies per fer-nos aquestes pinzellades de Sortida del laberint, obra pòstuma de Lluís Duch, i per cert, va col·laborar amb Valors en diverses ocasions. Moltíssimes gràcies i fins una altra.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi bé.
Adéu, a reveure.